Fabricació pròpia.
Esteu, molt bona tarda a tothom. Avui és Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona. Per tant, barcelonins, bona festa major d'hivern i per molts anys a totes les Eulàlies, les Laies, les Lalis, les Lailes. I avui també hi ha molta gent que fa festa, una festa que ret homenatge a ella, Santa Eulàlia. De fet, la història explica que a l'època de l'emperador romà Dioclecià, al segle IV, ens situem, es va ordenar que fossin perseguits tots els cristians que hi havia a l'imperi. Doncs bé, a la capital, a Barcelona, molts es van amagar i uns quants, doncs, van fugir. Enmig de tot plegat, la petita Eulàlia, una nena de 13 anys que vivia per ser a Sarrià, va demostrar una gran valentia presentant-se davant de l'autoritat per rebel·lar-se contra aquells actes tan injustos. La petita Eulàlia va ser empresonada i castigada, però no es va deixar vèncer i va lluitar tant pels seus ideals que li va acabar costant la vida. I com canta Lluís Gavaldà en aquesta cançó que estem escoltant, que es diu així, Laia, el cantant dels Pets fa un retrat d'una noia, la Laia, una noia que pateix una malaltia greu, que fuig de les mirades compassives i també del dol que l'acompanya, sense amagar-la mai, aquesta por que sent, i sempre amb un tarannà valent com la nostra patrona, Santa Eulàlia. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, 3 minuts que han passat de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Jarque, la sots direcció.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Als guions, en Ramon Pardina. A la producció, en Uri Francisco.
Molt
bona tarda. I també en Ferran Capdevila, des de la Peixera. La Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital i a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Marta. I que, per cert, estàs viva, eh? Que això és important, també, eh? Estàs sencera.
Viva i d'after party. D'after party, mira quina veu, sí.
Però escolta, divendres concert.
Divendres concert. Dissabte, festa, contra la meva voluntat.
Contra la teva voluntat, eh? Això
obligada.
Sol passar. Això sol
molt
passar.
Important, obligada.
I diumenge?
Diumenge, família. Que això es parla molt poc, però fa mal de vegades,
té un desgast.
Té un desgast.
No li treguis el tema.
Està desfondada.
Rebentadíssima.
No pot més.
Passa res, és dilluns. Ah,
sort que avui ja treballes, eh? I tot torna una mica...
Sí. Estic supercontenta.
Això ho remuntaràs, ja veuràs. Sí, deixeu-me acabar de presentar l'equip, perquè avui també un dia més del món sonor i tenim ells dos, José Matosas i Paula Moreno. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Oh, potser que hauria de dir de ser o d'estar.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que repassem el que us hem preparat per aquesta tarda de dilluns. D'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, la Marta Jarque alerta perquè avui farà la digestió amb el periodista Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes, per parlar del número especial de la revista Capçalera. És un número, Jarque, dedicat al centenari de la Ràdio Catalunya.
Exacte.
A Ràdio en Català. I, de fet, aquesta publicació, aquest monogràfic, coincideix avui també amb la vigília del Dia Mundial de la Ràdio.
Sí.
Per tant, només s'espera que sigui un gran homenatge a un segle d'història sonora que ha deixat empremta a la cultura i la història catalana. Josep Maria Morros ha fet aquesta presentació...
Aquest mateix matí, a la una.
A la una del migdia, i d'aquí res el tindrem amb nosaltres fent la digestió. I a quarts de quatre avui repassarem la setmana informativament amb el periodista Pau Massip. Després ens acompanyarà la gent de Verificat avui per parlar-nos de la fase d'emergència per sequera. Ens venen moltes preguntes al cap. Què vol dir el límit de 200 litres per persona? Què ha provocat la sequera? I què l'ha gravat tot això? Ho comentarem amb el Marc Massip de Verificat. I avui també el cacau de les quatre, el mestre dels mestres. Avui visita el Fabricació pròpia el director de teatre Josep Maria Mestres. La setmana passada es va estrenar la seva de darrera obra, Els Watson, al Teatre Nacional de Catalunya. Els Watson és una obra de teatre sobre una novel·la inacabada de Jane Austen i que està rebent molt bona crítica. Avui tindrem el cacau de l'esquadra amb el seu director, com dèiem, Josep Maria Mestres, un dels directors catalans, ja us avanço, més estimats a casa nostra. I abans d'arribar a les 5, avui parlarem de l'aprenentatge servei.
Sí, sí, és així.
No sé de què em parles.
Estic molt perduda.
Doncs no patiu. L'aprenentatge servei és un projecte educatiu amb utilitat social.
Exactament.
No patiu, perquè ens ho explicarà tot plegat la Francesca Criac, que és professora de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i experta també en aquest tema. I amb la bona teca del Pau Gascó, avui, per cert, dedicada a les llimones, i amb la tertúlia esportiva amb ells...
Hem quedat després de Nadal, de veritat, estarem aquí.
Val.
I també amb ell.
Ahir, quan va acabar el Barça, donaven al Girona i eren quatre persones les que ho volien veure. I vaig dir, no, ja me'n vaig a casa a veure'ls.
Doncs vinga, arribarem amb ells dos, amb aquesta tertúlia esportiva, Josep Maria Minguella i a Buffalo George, a les 6 de la tarda. Vuit minuts ja que passen de 2:15 a 3, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Bona tarda.
Bona tarda.
Divendres parlàvem de l'article que el gran Luis Nemolato dedicava a l'exmadridista Fernando Hierro a Lola.
Gràcies.
I avui, en aquesta realitat paral·lela, tornem a caure en aquesta casella del futbol, eh?
Sí, cap de setmana tràgic pels interessos futbolístics catalans i també pels del Reial Club Deportiu Espanyol. Ja
està. Vols que marxi? Això és per mi?
Aguanta aquí.
No, aguantaré, però... Vol que marxi?
No, perquè ets la representació de la meravellosa minoria.
Això és cert.
Aguanta. Així esteu.
No podeu... Com jo.
Sap greu.
Igual. Estem tots enfonsats. Hem perdut, diguéssim, tot el que podíem perdre. S'ha perdut aquest cap de setmana. És a dir, el partit tant del Girona com del Barça masculí...
Ara.
Masculí, perquè deixeu-me dir que les noies del Barça doncs, van guanyar 0-3 a Sevilla, van com un tiro, no fallen. El femení del Girona, que és el Girona femení A, no sé què ha fet. No, jo ho he buscat, perquè hi ha equip, vull dir, existeix, però no ho he sabut trobar.
Internet no ha tingut a bé informar-te?
Exacte. No m'ha rebotat cap resultat que a mi em convencés, però vaja. També és veritat que en la línia, una mica amb la tònica d'aquest cap de setmana, el més probable és que hagi perdut de pallissa.
Yeah. vist.
És que, si tu...
Sí, quina tensió.
És que això és el que es van... És a dir, n'han de...
Així estem.
Es van posar a la llista de Wagner els futbolistes del Barça ja quan anaven camí a l'estadi perquè ja veien que la cosa no pintava bé.
No anava bé, no.
Perquè després aquests disgustos, o sigui, més val que tu ja vagis preparat que no, que després t'agafin per sorpresa. El temps rúfol de dissabte ja augurava un cap de setmana tèrbol.
Sí.
També pel que fa al partit que enfrontava els dos primers classificats de la Lliga. D'entrada parlarem del Real Madrid i del Girona. Allà totes les sospites es van confirmar al minut 6 de joc, molt d'hora, quan va arribar el primer gol dels blancs, signat, a més, per Vinícius.
5 de la primera parte, empate a 0. Qué bien te va a venir
por... ¡Ojo, Vini!
Prou.
Però
què és
això?
És Harke, què vol dir això?
Ho he tallat de cop,
home,
eh?
Home, però l'hem deixat sonar massa i tot, per ser dilluns.
Un autèntic cacau.
Per favor.
Gal de Vinícius, des de fora de l'àrea, més. Un tros de gol, eh?
Un cacau, sí.
Vinícius va fer un golaç, i això només va ser el principi d'aquest bany de merenga de dimensions èpiques, més encara tenint en compte la lona que el Girona va penjar a Madrid dies abans, en to burleta, que vam comentar aquí a l'espai de Blanquerna, que deia quan el currículum no lo es todo, doncs mira, aquí sí que és veritat que no en van tenir prou.
Ha fallat.
El partit, com sabeu, va acabar 4-0. Tinc una dada. Ah. Com si jo em poso... Això, els periodistes d'esport sempre et porten dades.
Dades reveladores.
Exacte, que et posen una mica lloc, et situen. Val? Feia 10 anys que el Girona no perdia 4-0 en un partit a domicili. Carai. Va ser a segona divisió, a la nova Creu Alta, contra el Sabadell, la temporada 13-14. Una dada que és també un recordatori de com la vida pot arribar canviant només 10 anys.
Sí.
Clar.
Passada la nova Creu Alta, a l'estadi Bernabéu, competint per una plaça Champions. De fet, deixeu-me dir que el Girona n'hi haguessin pogut caure 7 o 8. Jo vaig seguir el partit per la ràdio i quan jo vaig sentir com bramaven el primer gol, vaig apagar la ràdio.
Sí, això és el primer gol, eh?
I em vaig posar Michel Bublé i vaig anar més tranquil·la. Entens?
Amb tot, aquí vas escoltar.
El Michel. Le Michel Bublé.
Això és molt rescat. Molt vostre.
Michel Bublé. Amb tot, Mercè, el tècnic del Girona. Michel.
Aquest sí que es diu Michel.
Le Michel va rebaixar l'angoixa traient ferro a la derrota al final del partit. Va dir, hem de tenir humilitat per saber on som. No podem pensar de venir al Bernabéu a competir la Lliga al Madrid. Deia, un discurs serè i pensat per rebaixar el dolor i per treure també pressió als seus jugadors. Diu, me han pintado la cara... va acabar dient, unes declaracions molt propícies al cap de setmana de Carnestoltes. Vull dir, si t'han de pintar el cap de setmana algun cap de setmana...
Cap problema.
Exacte, que sigui el cap de setmana de Carnestoltes, que com a mínim no desentonaràs.
No està fora de lloc.
Bé, el proper dilluns 19, dia de l'exèrcit mexicà, una dada que si us interessa doncs us podeu marcar el calendari, el Girona es veurà les cares amb l'Atlètic de Bilbao a Montilivi, que, vulguis o no, jugar a casa sempre ajuda.
Sí.
El Girona, per tant, que ja es queda 5 punts del Madrid, que és el primer classificat. Aquesta seria la primera garrotada al cap de setmana, això va passar dissabte, i a 5 punts, en aquest cas per davant, del segon damnificat del cap de setmana, que és el Futbol Club Barcelona. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know the baby. Dolorós empat, que ja no ens hauria de sorprendre.
No,
tampoc
ja,
a la colerada contra el Granada. 3-3, un Granada que només... Més dades, us porto dades. Que només havia marcat un gol fora de casa aquesta temporada.
Molt bé.
El retorn de Ter Stegen no va impedir 3 gols com 3 sols de l'equip andalús en l'enèsim desastre dels de Xavi. Un Xavi que apareixia batut a la roda de premsa. Actitud bastant diferent a la de Michel. El tècnic...
Michel, en Bublé o el de Girona?
Ara no sé qui vol dir. El Bublé o...
El de Girona.
El Michel, no sé si ha fet alguna compareixença aquest cap
de
setmana.
El de Girona, sí.
Le Michel de Girona.
Perdona, Marta, però sí. És que jo no vaig poder seguir el Barça.
Millor.
En aquest cas, o sigui, anaven guanyant, no, el Barça?
Va començar marcant Lamil Yamal i de mal en pitjor va anar al partit perquè va acabar... De fet,
bueno.
Lamil Yamal va acabar marcant el gol de l'empat al minut 90, si no m'equivoco.
Sí,
bé. Com deia, Xavi apareixia batut, tristot, amb aquells ulls ja que el caracteritzen com això, tristot.
El gos ferit.
El pallasso trist, m'entens? Sí. Si us sembla, centrem-nos en l'última pregunta d'aquesta trista compareixença de Xavi, que li va llançar una periodista d'on? Doncs de Madrid.
Buenas noches, Xavi. Mari Carmen Hola. Torres, del diario Marca. Decías que el vestuario está enfadado. No sé si ha bajado también Joan Laporta. ¿Qué te ha comentado? ¿Cómo ve en la Liga los 10 puntos que hay en el Madrid? Un poco ¿qué te ha dicho el presidente? Gracias.
Sí, ahora he estado con él y positivo. Que esto es largo, que sigue, que hay que animarse y, bueno, está como todos. Pues en un punto de decepción, evidentemente. Punto no, decepción grande, además, ¿no? Un partido en casa para ganarlo y para seguir en la lucha y estamos todos igual, no hay diferencias.
A mi em sap molt de greu contradir entre tot un entrenador del Barça, més tenint en compte que és de Terrassa i bona persona. Us ho confirmo.
Això ho sabem.
Però vols dir que sí. Ja va amb la idiosincràsia, no? Del terrassenc?
Bueno, també
hi ha mala gent?
Com a tot arreu, a Terrassa, m'entens? Hi ha gent de tot. Però la majoria són bones persones.
Com és la dita, Harker?
Terrassa, mala raça.
No, però això no és veritat.
Però és que, clar, això ho diuen, qui ho diuen? Els de Sabadell.
Això no és veritat.
Això són gelos.
Bueno, escolta, però
no, jo
un ambient
dir...
molt de... O sigui,
tristot,
però
com
molt...
ara escoltem el rem de fons, sí. Doncs Everybody Hurts, i aquí també vam sortir tots una mica esquilats.
Però la porta positiu, diuen
no,
Xavi.
Bueno... Jo el primer que volia dir a Xavi és que ell diu tots estem... no tots estem igual, Xavi, i sí que hi ha diferències, i més si parlem del president Laporta, perquè el Xavi diu, no, clar, com el Laporta, com tots nosaltres, doncs tots estem igual. No, Xavi. La primera diferència que em ve al cap entre Laporta i jo, per exemple, amb això que deia, és el que devia sopar ell ahir al vespre i el que vaig sopar jo, que és un iogurt. Jo m'imagino que ell es fa, per exemple, uns sopars copiosos, uns dinars copiosos. Vull dir, aquesta ja, d'entrada, és la primera diferència. Una altra diferència podria ser la reacció postpartit meva i la del president Laporta. Jo ahir, després del primer gol de l'Emília Mal, vaig anar a dormir. Aquest matí he escoltat l'empat i he seguit bevent cafè. O sigui, m'ha sabut greu, però bé, ho relativitzo.
Clar, ben fet.
No ho has patit tant.
Una reacció que difereix molt, i així ho afirmen alguns mitjans catalans, bé, de fet, un, ha estat Catalunya Ràdio, que és la reacció que va tenir Joan Laporta ahir a la llotja. Segons Catalunya Ràdio, van volar canapés. Fly on the wings of love. Mercè, es veu que Laporta, quan va acabar el partit...
Un moment, explica'm això, perquè no estic entenent res.
No, no, esclar. O sigui, Joan Laporta, quan es va acabar el partit, enfadadíssim, els sí. Botons a punt de rebentar, perquè l'angoixa també sí. Infla, entens? Va entrar a la llotja i va agafar una safata de canapés i els va llançar. Que Joan Laporta prefereixi fer volar canapés abans que menjar-se'ls, només vol dir una cosa, Mercè, que estava molt enfadat. Estava al límit. Amb el menjar no s'hi juga i això Laporta n'és especialment conscient. Per tant, no tots som iguals, Xavi. Jo segueixo donant arguments i contradient les paraules
aquí,
del...
Aquí va... Perdona, Carga, però aquesta notícia... Aquí va llançar els canapés. Els va llançar al vol.
A la paret.
A la paret,
aquí
enfadat.
Aquí no se sap. Ara també escoltàvem,
Ja està bé,
a l'Estel Migdia, Pol sí. Corredoira, que explicava precisament això. Ell ha parlat en plural, de safates de canapés.
O sigui, no només una,
Safates... Jo m'imagino un moment en què el noi de pràctiques li acosta la safata de canapés a Laporta.
Treu això aquí,
està conscient de l'efecte miraculós que té el menjar l'estat d'ànim del president i aquest procedeix a un llançament de les crudités, com diem, no podem especificar on va acabar el tir, vale. Però sí que se sap que bé, doncs, les crudités van acabar malparades.
Que no estigui dissenyat ja el tema canapés per això, desfogar-se.
Ah, també.
Tenim dues safates, no?
Sí.
Una potencialment se la pot menjar sí. I l'altra potencialment pot acabar a la paret fent un Kandinsky.
Ah, també és veritat. S'hauria de veure com va acabar aquesta llotja i si tenen una diana ja específica preparada en forma de rectangular com de canapés perquè la porta... Perquè és que, a veure, potser aquesta reacció, tenint en compte una mica l'historial del Barça, potser no és la primera safata que fa volar.
Clar, perquè això, clar, i es va jugar amb un juic, per tant...
Correcte. Sí, a casa. Un cap de setmana de Carnestoltes, per tant, que acaba molt malament, com dèiem, per la colerada i també pels aficionats del Girona, els de l'Espanyol també, Marta, heu sortit escaldats, que veu perdre.
Jo em faré del Betis. Ho he estat pensant aquesta estona, que estic en silenci, i em faré del Betis. Sí, el meu iaio és del Betis.
Doncs ja està.
I genèticament em sembla que ve alguna cosa.
Clar, hi ha d'haver una proximitat, no pot ser un equip així al tonton. Ja està molt bé que tinguis una ascendència.
Ah, també va estar segona, no?, fa un temps. Doncs mira, alguna cosa...
Són gent molt simpàtica, més. Són gent simpàtica. I el Betis sí, que segur que si vas al camp, tu passes, a diferència de...
Bueno, l'Espanyol tenim molta...
Però escolta'm una cosa,
molta gràcia.
Això diu molt de tu, que vulguis agafar un equip de casa, però ja que pots estar... O sigui, que pots canviar la samarreta, canvia per un que sigui... que tingui més probabilitats de guanyar, perquè dic el Betis...
Bueno, a veure, volem... Vols polèmica? Podem tenir polèmica.
Epa!
Jo sóc bètica, ja.
Val? Què has de dir, però, Betis,
Mercè? Sembla, però que em sembla molt bé.
Canvi de camisa.
Però escolta'm una cosa, és un consell que et donem des de la fabricació. Que
tenim si fas un porter aquest, boníssim.
Que si fas aquest canvi de samarreta, fes-lo un món que estigui en un equip doncs que sigui millor.
Però també
no?
És veritat que s'ha d'anar aclimatant, Mercè. S'ha d'anar aclimatant.
Jo no t'ho dic com a consell, eh?
No.
Però passar
no,
d'entrada...
No, ja m'agrada que tinguis doncs, aquest sentiment així.
No pots anar de segona Champions, Mercè.
Exacte. És millor canviar-te primer un equip de la mitja taula i després passar un gran, perquè si no potser l'impacte de tanta victòria...
Cada cop queda menys.
Amb Marella, no puc tanta victòria.
No pots.
O sigui,
no
a partir d'ara, quan parlem de... Betis. Quan parlem del repàs de resultats del cap de setmana, també haurem de fer menció al Betis,
sí.
Medi, per una mica per referència sí. A tu. Bé, doncs dèiem, sortim abatuts d'un cap de setmana que contrasta aquest abatiment amb l'eufòria dels aficionats del Kansas City, canviem d'esport, canviem de continent, que, com sabeu, aquesta matinada s'ha proclamat campió del partit del que tothom parla i ningú veu, la Super Bowl. Una Super Bowl que ha seguit qui? Doncs el nostre company d'esports, el gran Pol Corredoira.
Una de les coses que sempre m'ha fascinat més de la Super Bowl és que totes les cròniques comencen parlant de les enormes xifres que mou el partit, més que del partit en si. Més de 70.000 espectadors a l'estadi amb un preu de les entrades d'entre 6.000 a 10.000 dòlars, més de 60.000 si vols les millors localitats, o per exemple els més de 100 milions d'espectadors a la televisió de tot el món, per no parlar dels calés. Un town show al descans val uns 13 milions de dòlars, el d'ahir però no els valia. Alicia Keys li va salvar la papereta a un Usher que semblava més pendent de saludar sa mare per la tele que de muntar el show definitiu. De fet, no era ni el millor cantant que hi havia a l'estadi. Taylor Swift va agafar un vol de 12 hores des del Japó per assistir al maig i veure jugar a la seva parella, Travis Kelce. Però l'efecte Swift ja fa mesos que es nota a la competició. Un estudi quantifica en 331 milions d'euros l'impacte de la cantant NLFL a la competició des que va començar en els estadis. Les samarretes de Kelce han crescut un 400% en vendes des de l'inici de la relació. Hauria estat millor que li deixessin fer el show del descans a ella i, de fet, que tota la Super Bowl fos un concert de la Swift. La 50 era Super Bowl, el 4 de juliol dels esports americans, el dia nacional de buscar a Google com es llegeixen els números romans, va acabar amb la victòria del Kansas City Chiefs a la pròrroga sobre els 49ers de San Francisco, amb un drive quasi sobre la botzina de Harman, la passada de Patrick Mahomes, que es va coronar amb el seu tercer anell de campió. I és que una de les coses que sempre m'ha fascinat de la Super Bowl és que totes les cròniques comencen parlant de les enormes xifres que mou més que del partit en si. Potser és que el partit en si és l'excusa i no el fi.
Molt bé, Corredoira, eh?
Molt. No, jo pensava que...
Bona crònica.
Potser la solució seria que Taylor Swift fitxés pel Barça. Jo crec que seria la palanca definitiva, perquè aquesta noia, cosa que toca, cosa que es converteix en or...
No ha de ser barat, però...
No, però és que saps què passa? Que el barat et surt car.
Mira, mai més ben...
Això és així.
Parlant de quartos, anem a publicitat. Sí. I a la tornada, avui, penúltima hora, des de... No sé si jo, si encara seguirà Valladolid, el nostre corresponsal.
Em fa l'efecte que no.
Et fa l'efecte que no? Va,
però podria ser, eh?
Podria ser. Després de la pausa, parlem, aquesta penúltima hora, avui, dels Goya.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Dimecres 21 de febrer, el Fabricació Pròpia celebra els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un directe al Palau Robert. I atenció a qui ve. Antoni Bassas, Ginestà, Tomàs Molina, Quim Morales, Òscar Dalmau, Arribar i Ploure i molts més. Perquè si es fa, es fa bé. Amb noms i cognoms, i música, i cultura, i riures, i una servidora, la veu sense cara, posarà la cara. Dimecres 21, a partir de 2:45 de la tarda, el Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
5 minuts i seran les 3 de la tarda. José, perdó, treu la música. És que no puc continuar. A vosaltres us han avisat d'això?
Primera notícia.
A mi segur que no. Una altra vegada que quedeu sense mi.
Què deia la Bet?
M'ha semblat d'escoltar. Uri, què ha dit la Bet?
No sé què, el dia de la ràdio, no sé què, al Palau Robert.
El dia 21?
El Palau Robert.
A mi el 21 no em va bé.
Però algú ha parlat amb vosaltres, perquè a mi ningú ha parlat.
A mi, Mercè?
A mi tampoc. Al departament de sotsdirecció no ens ha arribat res.
Però escolta, però hi ha una producció de luxe.
És que
per tant, qui ho ha fet, això?
Qui ho ha muntat?
Sou conscients que hem de començar a fabricar ja aquest programa?
Exactament. No? Antoni Bassas, eh? Òscar Dalmau.
Ginestà?
Ginestà. Arriba i ploure. Tomàs Molina.
I el Virgili.
I la Marta Medina.
I qui deu haver parlat amb el Virgili?
Vés a saber, tu estàs en contacte directe.
Pues a mi no m'ha dit res.
Ah, no t'ha dit res?
Bueno, és igual, ja ho prepararem. Fabricarem, això sí, eh? Ens ho podeu...
Quina feinada.
Ferran, amb qui estàs parlant? Qui diu que sí, que hi ha programa, el 21?
Veu que sí.
Bueno, doncs... Bueno, ja, Bassas,
sí, ja si està tot fet i preparat...
Doncs vinga, ja, alguna cosa farem. Dimecres 21 de febrer. Centenari de la ràdio en català. Ah. Fabricació pròpia al Palau Robert. Vinga, va, que ara estic en última hora de l'actualitat, que també té una cita cada dia aquí al Fabricació. Com bé sabeu, aquest cap de setmana s'ha celebrat la 38a cerimònia dels Premis Goya a Valladolid. Avui, de fet, parlem amb un corresponsal que no només hi va ser, sinó que Francisco...
Diu que ha tornat amb un premi.
I però... aquest premi és la millor cançó original per aquesta cançó, Yo solo quiero amor. Tengo ganas de... Stefano Macarrone, productor musical i corresponsable d'aquest nou hit de Rigoberta Bandini. Molt bona tarda i moltes felicitats, Stefano.
Hola, muy buenas tardes, familia de Radio Estel.
Stefano, com dèiem, aquesta cançó està escrita no ni dos ni quatre, sinó amb sis mans, entre tu, la Rigoberta Bandini i l'Esteban Navarro. Escolta, sí. Digue'ns-ho a nosaltres, Stefano, qui s'ha quedat al Goya?
Pues, evidentemente,
tú.
A Rigoberta, que oficialmente ella es la que estaba nominada al premio y hay que decir que es la autora y es la que propone siempre los embriones de las canciones.
O sea, val.
Que, con todo, pues, se lo...
Espera, Stefano, que t'estem escoltant amb dificultat. No sé si estàs en un lloc, a veure si et pots quedar una mica quieta. Sí?
Es que hace un poco de viento... Però ara mejor.
Ara molt millor. Perquè, Stefano, confirmem que ja has tornat a Barcelona o encara continues a Valladolid.
No, sí. Mi resaca i jo volvimos en el AVE de les 11 de la mañana ayer des de Valladolid.
I explica'ns una mica l'experiència de la catifa vermella. Ens pots explicar alguna interioritat, el que t'hagi sorprès més, el que t'hagi impactat més de tot aquesta cerimònia dels Goya?
No, bueno, a ver, sempre hace muchísima gracia ver tantas caras que has visto en la pantalla y con las que has crecido, y te sientes ligeramente intruso porque vuelvo con un Goya, pero yo soy músico. Y es como que tengo muchos amigos que han estudiado audiovisuales, que hacen proyectos fantásticos, están detrás de grandes proyectos de cine, de cortos, y me sabe mal haberme anticipado y ganar yo un Goya antes que ellos. Pero,
però almenys el Goya és a la cançó original, d'alguna manera toca de prop, això, Stefano.
Pero digamos que es un universo que no me pertenece. Pero la experiencia fantástica y nada, hice bastantes contactos y fue increíble.
Ara. Això és important.
És que aquests llocs es manejen, aquests llocs que hi ha gent amb tanta gala. La pregunta és obligada, Stefano. L'smoking i el llacet són llogats o són de propietat?
Són de lloguer absolut. A part, jo que soy una persona que no me he casado, que soy padre, tengo pareja estable, pero no he tenido un matrimonio, pues no tuve la oportunidad de invertir en ese tipo de prendas. Pero sí, lo alquilé. Y porque sea, de entrada yo ni siquiera tenía que ir a la gala, pero me llamaron diciendo que finalmente sí, que la productora quería que subiéramos a recoger el premio los tres autores, y no solamente Paula. Total, que con poco margen tuve que alquilarme uno en Fradis, que es una tienda que está aquí al lado de...
De disfresses.
Sí, sí.
Bueno, escolta, quasi. A nosaltres et vam veure molt feliç a l'escenari, Stefano, al rebre aquest Premi Goya. Tu com vas viure la gala? Perquè no sé si et van situar, perquè tu deies, no?, que potser amb aquesta trucada a última hora, no?, per dir-te que havies d'anar-hi. On et van situar? Perquè al costat de la Rigoberta no hi eres, no?
No, claro, porque ella estaba donde estaban situados todos los del equipo de producción de la película, y curiosamente se da la casualidad de que Esteban, que es el otro que subió conmigo, es su pareja, aparte de ser su el otro productor, también es su pareja. Entonces estaba allí en calidad de acompañante de Paula, pero la gente que no estaba estrictamente nominada tenía como una zona de invitados, que estábamos ligeramente más arriba.
Deixa'm preguntar-te una cosa, perquè avui amb el Francisco i la Jar, que ho comentàvem, també amb tu, Medina, que avui és una mica rebotona, però tranquil·la.
Tranquil·la.
Aquest binomi Macarrone-Bandini és sinònim d'èxit. O sigui, vosaltres teníeu clar que podríeu guanyar o no?
A ver, nos habían comentado, bueno, que teníamos nuestras posibilidades, porque a Rigoberta mueve bastante gente y tal, y siempre habíamos sido bastante optimistas, pero bueno, hasta que no... Que no ves, o sea, hasta que no escuchas tu nombre o el nombre de la canción, no te das cuenta de que puede ser real. Pero bueno, sí, sí, hemos sido optimistas siempre.
Y explica'ns una mica com es va gestar aquest Yo solo quiero amor.
Es un proyecto que nace. Uno de los productores de la película, que se llama Xavi Toll, es bastante amigo de Paula. Nada, cuando ya estaban empezando a hacer las primeras reuniones de producción de la película, pues decidieron apostar bastante por la canción original, y como existía este link con Paula, y aparte la película habla de un tema que le interesa mucho a Paula y con el que se suele involucrar bastante, pues decidió aceptar la invitación de su amigo productor de hacer la canción.
Però la cançó existia prèviament, Stefano, o és un encàrrec concret? No m'ha quedat clar.
No, és un encàrrec, sí. Es una canción hecha adrede específicamente para la película.
Estefano, no sé si et podem preguntar avui quins projectes tens actualment entre mans, perquè clar, l'Estefano Macarrone ha produït, entre altres artistes, a Carlos Sandes, a Maria Rodés, i també lidera el grup de culte de pop electrònic Mendets.
Qué manera tan, tan elegante de definirlo, el grupo de culto. pues ahora estoy muy involucrado en lo que será el siguiente trabajo de Rigoberta, que va a ser un trabajo bastante extenso e intenso. Y nada, y luego, pues como siempre, intentando ayudar a bandas locales y gente emergente, y como en otros proyectos de publicidad, que también hago cosas para radio, por si os interesa.
Home, i tant.
Ràdio.
I nada, y un poco pues la vida oscura del productor.
Pels fans incondicionals d'aquest grup de culte que es diu Mendets, quan sortiria el proper disc, si és que hi ha projectes?
No, sortiria entre demà i d'aquí 55 anys.
És un interval de temps així a la babalà.
No, a ver, hay que dar ciertas exclusivas, y ya que estoy en un medio de comunicación serio, de que llega mucha gente, lo voy a decir. No, a ver, es verdad que Mendets está en stand-by, y estamos ahora mismo intentando componer cosas para intentar, no sé, antes o después volver a hacer los últimos conciertos. Mira.
Per tant, tornarà a Mendets.
Y si tenemos que enterrar a Mendets, como mínimo lo enterramos de pie.
Bueno, pues, almenys no sé si dis, però concert. I el nou disc de Rigoberta, Stefano, tu vaticinaries a més o menys quan podrem escoltar-lo?
A ver, en teoría saldrá en primavera del 2025, pero como sabéis, las cosas en Palacio van muy despacio y tenemos que hacer, pues, de entrada tenemos que mezclarlo todo, tenemos que acabar de grabarlo y de componer algunas canciones, y tiene que estar todo listo para finales de año, para preparar todo lo que es la campaña de promo, los videoclips y todo esto.
Estefano, una darrera pregunta que té a veure amb el tema dels Goya i que comentaves que vas tornar amb ressaca. Ens consta que hi havia dues festes una extraoficial el divendres, comandada pel nostre col·laborador Carlos Bayona,
sí,
i una d'oficial el dissabte, a càrrec de Carlos Areces, que punxava. En quina de les dues festes t'haguessin pogut trobar?
O a les dues?
No, o sea, luego había una tercera.
Aquesta era la bona.
La que contraprogramaba, que es la que fui yo, que es la que contraprogramaba la fiesta oficial de los Goya post-gala.
El dissabte.
Que se hacía en el centro de Valladolid. La oficial se hacía en la misma feria del acto, pero luego, que ahí, digamos que es una fiesta un poquito más
pel jovent.
Para los académicos y gente un poquito... Es como la fiesta más institucional y más oficial. Y luego... Los actores y la gente un poquito más traviesa.
Más traviesa.
L'artisteig.
Un palacio que habían hecho con otros DJs y con otro tipo d'ambiente.
Bueno.
Y ahí es donde fui yo.
Molt bé, contactes.
Aquesta pregunta, que sàpigues que estava al guió, jo no te l'he fet, però el Francisco, l'Uri Francisco...
No, perquè ell ha esmentat una possible ressaca.
Una persona que tu no coneixes de res, Estefano, ha volgut preguntar-t'ho, eh? Estefano, moltíssimes gràcies, de debò, i enhorabona pel Premi Goya a la millor cançó original d'aquest any. Gràcies per atendre la Fabricació Pròpia i a gaudir-ho. Moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies per tot.
Vinga, va, que queden res, o sigui... Ui, queda una hora encara per arribar al punt de les 4, per tant, 6 minuts que passen de les 3 de la tarda. Mira, ens hem deixat de preguntar-li a l'Estefano si estava al Pompeia o no, perquè tu tens
informació... Jo remeno dades fefaents, es diu en català?
Fefaents.
Informació de primera mà.
Què vols dir que estava al Pompeia?
Que és un home, és un amant del tennis, Estefano, sí, Macarrone, ens consta, sí, i soci del club Pompeia, com els grans.
Clar.
I crec que els dilluns possiblement coincideixi.
Escolta, doncs possiblement
això ja m'ho estic inventant, no?
Coincideixi amb Minguella.
Entrada i sortida, diria jo, que
clar,
això poden coincidir.
Clar, això li pot passar alguna vegada.
A mi em consta que aquesta tarda ja ell té feina a les 5, llavors possiblement es creuin.
Bueno, sí, ja li preguntarem al Minguella.
Sí que passen coses al Pompeia.
No, un
dia hi hauríem d'anar.
Sí que hi hauríem d'anar.
Mira, cap a on anem ara? És cap a publicitat i a la tornada l'Uri ens explica allò que no s'ha pogut treure del cap.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què vol dir això? Obrir una naves?
He anat a buscar aigua, però se m'ha interrogat i el microsegon que tenia per omplir la...
Però que tens superpoders, però perquè amb els 2 segons que tenim de publicitat, no sé si haguessis pogut omplir l'ampolla.
Que sé, igual anunciaven un altre especial al Palau de Sant Jordi, del dia de la ràdio...
I nosaltres el Fabricació allà,
ai, pobre,
no?
No, ara et quedarà sec.
No passa res, ara et portem aigua. Però abans, Uri, tu vols parlar d'allò que no et pots treure del cap, per molt que ho intentis?
Mira el Ferran, mira què et porta.
Ai, Mercès, ja sigui un tuit, Ferran, una notícia, una cançó, també una reflexió, i avui dius que ens portes...
Caviar. Caviar o tot el contrari. Això va a gustos, també. He tornat a les meves fonts habituals i haig de dir que no m'han decebut gens ni mica. 20 minutos de felicidad, solo 20 minutos. La setmana passada us portava les 45 maneres sorprenents i eficients d'utilitzar el vinagre que segurament no coneixíeu.
Sí.
Jo crec que haig de seguir per aquesta línia.
Et va agradar una mica la de... Sí, perquè sempre hi ha alguna que no saps, no? És a dir, que no coneixes, si n'hi ha fins a 45...
Imagina't.
En sorprendràs d'un moment o altre.
Jo crec que la teoria és abraçar el surrealisme,
sí,
i portar llistes de coses inversemblants.
Val.
Perquè tot allò que resulta sorprenent, extravagant o increïble, és susceptible de convertir-se en quelcom que no ens podem treure del cap. Avui el titular de l'article que us porto ho diu tot. Diu, inventos estúpidos que no ayudan a nadie.
Fantàstic, ja està.
Promet, eh?
Som sincers,
ostres,
no?
Em va fer moltíssima gràcia. Crec que és el titular que s'escau més amb la meva font,
sí,
habitual.
Sí.
Que són coses estúpides que no interessen a ningú.
Però a nosaltres trobo que sí que interessen.
Sí, sí, sí.
A ningú posa, no, perquè a nosaltres ens fan gràcia.
Aquí posa no ajuden a ningú. I
ah,
aquesta
val.
Serà la clau. Sí. Ja us avanço que té molt mèrit inventar quelcom que a priori ha de cobrir una necessitat.
Oh, i tant.
Però que al final no serveix per res.
No, això no serveix per res.
Val a dir que la premissa inicial de cada invent és bona.
Sí.
D'acord?
Sí.
Quan jo us presenti cada idea, pensareu aquest invent farà fortuna.
Ah, val.
Almenys jo vaig pensar això. Igual no ho compartiu.
Però,
no sé.
Però al final...
Després, sorprenentment, acaben sent fiascos. Són coses del mercat que nosaltres no entenem.
Val.
D'acord.
O sigui, no depèn de nosaltres.
No dominem el mercat val. Fins a aquest punt. Val?
Molt per bé. Cert, tu la que l'altre dia, Uri, abans d'entrar en matèria, parlaves d'aquestes de les ulleres aquestes d'Apple. No paro bé, de
estàs
veure notícies.
Vídeos, eh?
Sí, de gent que...
Estic fent un recull, estic fent un recull.
Val, perfecte. Aquelles ulleres de 3.000 euros, que veig gent topant contra parets, és a dir, moltes desgràcies. No sé si això també farà fortuna o no.
Estic fent un recull, però us puc avançar l'altre dia.
Sí, que podria entrar en aquesta llista perfectament.
Un invent que no serveix de res. Us puc avançar que hi ha un youtuber que ha decidit gastar-se aquests 3.499 dòlars...
Per les ulleres que diu la Marta.
Per les ulleres, per el que se'n diu testejar, provar la seva resistència, és a dir, rebentar-les. 3.499 dòlars per veure si això aguanta molt o poc.
Ah, imagina't la...
Una pasta...
Però imagina't la de calés que deu guanyar ell.
Segur que deu treure
ha de ser així, perquè si no...
Fent aquestes tonteries.
La Medi ho faria o no? Tu faries
jo?
Això?
Tu penses que jo tinc 3.000 euros?
Amb el sou de...
Jo mai, però mai a la vida.
S'ho gasta tot en tiles.
Pobreta.
Oh, no, el que guanyo en Tinder, guanyo en Tinder... El Tinder, ui. El que guanyo en Vinted, no...
Exclusiva.
No.
En Vinted.
Sí, quantes hores has dormit avui?
Avui he dormit poquetes. No sé ni va parlar.
No, home, no. Aquest cap de setmana t'està sortint car.
Mira, la Paula ja t'espera a la peixera.
Sí, em vol donar un Monster.
No sé què et vol donar.
No hi vagis. No hi vagis, Medi.
No acceptis coses de la Paula, ni dels estranys ni de la Paula.
Bueno, escolta, tornem al que ens explicava l'Uri.
Va. Començarem amb el primer invent que va fracassar estrepitosament.
I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glory.
Fa molt i molt de temps, en una galàxia molt llunyana, es produïa un fenomen meteorològic anomenat pluja, que portava a tothom de corcoll. Les ments més preclares van decidir combatre les precipitacions amb invents com el paraigües, l'impermeable o les botes d'aigua. Mm. Però aquest últim element, les botes d'aigua, és un element difícil de calçar.
Molt.
Estarem d'acord.
Sí. Més la goma... I t'has d'agafar un número més, sempre.
Ah, sí? Per què?
És igual que les botes de quan tu vas
d'esquiar.
De...
A la muntanya,
Sempre és un número més.
A la muntanya també és un número més?
Sí. Ostres, sí. Jo a la muntanya no ho sé.
Sí, no. A la muntanya no el toques, Mercè. No...
Jo a la muntanya no gaire.
Normalment el coixí... Ai, el coixí. El mitjó és... Vull dir, és si tu vas a muntanya, vas amb un mitjó gruixut i després, doncs clar, això t'ocupa un espai dins de la bota. Feu el que vulgueu, per això.
Sí, ara fa uns anys, molts anys, com 30, la meva família vam decidir coronar la pica d'estats.
Tota família.
Sí, i el pater famílies, el meu pare, va decidir portar unes sabates, un número més gran.
Sí.
I allò va anar en endavant i en darrere, provocant-li una lesió...
Que eren noves.
Possiblement. Mm. Perquè quan vas a la muntanya dius, anem a comprar gènere nou, que així...
Però tu confirmes error. Això a la muntanya, també? Que un número
com
més
experta,
va bé?
Bé,
en tu cas sí,
No experta, però potser sóc la que freqüento més la muntanya d'aquesta taula.
Segur.
I literalment. Jo sí que ho faig, però igual quan jugava a hockey també me les compro més grans, perquè si vas amb doble mitjó o amb mitjó gruixut, que va molt bé el mitjó gruixut, i calça-te'l, oient, si m'estàs escoltant, fins al genoll, perquè si rellisques, que a mi m'acostuma a passar.
Sí.
I dones un cop aquí a la part baixa de la cama
contra,
amb una pedra, per exemple, va molt bé que el mitjó et faci de protecció i et salvarà d'algun altre disgust, t'ho dic per experiència.
Però, Jorge, tu quan competies, suposo que portaves protectors, no?
Sí. No, però ara a la muntanya no vaig amb espinilleres.
Sí. No.
I vaig tenir, justament pujant un cim d'aquí del Montseny, vaig caure...
Mal.
I sort que duia un mitjó de llana gruixut, d'aquest que us dic que us heu de dur, us heu de posar perquè...
Doble protecció.
Sí, bueno, sí, protegiu-vos. Això venia per les botes d'aigua.
Clar, que són, també són una mica incòmodes, i algú va decidir dissenyar uns diminuts paraigües que s'adapten al teu calçat per evitar que el líquid element remulli els peus, perquè a vegades per molta sabata que portis és permeable.
Sí,
llavors,
clar.
Això... És que
la... Però, un paraigües que cobris
de sabata. Un paraigüet. Saps com aquests de còctel?
O sigui, que
ai, però això és
sabata.
Molt important. És molt revolucionari.
S'acopla, el... veus? I que sorprenentment diries, això és un invent que farà fortuna.
No? Sí. No.
N'heu vist algun?
No, és que no. Com
què vols dir que no?
Home, això i de primera ja es veu que no
Mercè,
funcionarà.
Mercè, tu quan camines, el teu peu surt sí, lleugerament sí. Per sobre de l'àrea sí, que ocupa el paraigües sí. I a vegades em mulles. Normalment et mulles perquè el terra està moll
sí.
I no te'n fa l'aigua que cau.
Clar.
Algú pensa, estalviarem una mica de gota posant uns petits paraigüets sí. Als...
Però, Harke, tu això ho li veies, sí. Futur?
En absolut.
Ah, absolut.
Home, clar. És que això ens hauríem de consultar abans, per favor.
I de colors.
Aquests invents.
Veus? La Medi ja t'ho han marcat. Colorins, estampats diferents...
Bueno, però la qüestió és que...
Que no va triomfar res.
Però que eren uns paraigües, no, perdona, que tu tens una iPhone. És a dir, ho has vist en imatge, això?
Sí, el que passa és que semblava més un casquet de piscina
sí.
Que no pas un paraigües.
Ah, però això és...
Que
és... Un casquet de piscina.
És que no
sí,
sé si...
Sí, no, està ben
perfecte.
Dit.
Semblava més això. Però el nom de la cosa és paraigües sí. Per sabates.
Mm. Us en recordeu, Harke, tu te'n recordaràs, que Santi Jiménez...
Veus, em va fer una secció
va
també,
Antoni. Va parlar de cigarretes que anaven protegides amb paraigües.
Ah?
Mira, potser era el mateix inventor. No
va decidir repatentar l'invent, reinventar-se o morir. Seguim amb un invent que potser té la premissa més fluixota, però està basada en l'amor i això sempre és bonic. Tabaco i rum. No sé si esteu entenent la imatge que teniu a la pàgina 14
no
del guió.
No gaire.
Són bràquets d'aquests que van per fora.
Una hiperevolució dels bràquets. Us presento la cigarreta per a parelles. Es tracta d'un artilogi de plàstic que recorda un estetoscopi, el fonendo dels
sí,
metges. Sí?
Sí.
Imagineu-vos que en comptes de posar-vos cada auricular...
Però gegant.
Bueno, està com hiperextès.
Sí, 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 sí.
Però si no pots veure la tele.
Sí, si no molt acaramelats. Parella... Sí, Marta, perquè això t'ho pots col·locar cap amunt. Expliquem el funcionament.
Sí, però va, no ens avancem. Explica'ns com funciona això.
Us imagineu aquest fonendo,
sí.
Que té com dos auriculars, no? Doncs un auricular aniria a la teva boca i l'altre aniria al de la teva parella.
El company.
I a la punta del fonendo, on hi ha la membrana aquella per auscultar, allà s'instal·la la cigarreta, i llavors pues, aneu xuclant mentre veieu la tele o el que sigui.
Però el que deia la Harke, vull dir, clar, això és en línia recta on pots tirar cap amunt, saps?
O cap avall, sí, sí,
clar,
cap
no,
problema.
Amb això hi va pensar l'inventor. Home, això sí que va segur, tenir de bé. Veus? Devia dir, calla, que no podran veure la tele.
Segur que no, perquè aquest invent si diu que no va funcionar.
Curiosament, tampoc ha triomfat.
És que això em faria fumar, eh? Jo no fumo, però fumaria per utilitzar-ho.
No ho facis,
amb les
Medina.
Amigues... Mira que xulo.
No, però no ho facis.
Amb les amigues...
Clar, això fa grup.
No, pensa que també et deixa galta amb galta, eh? Vull dir, és una cosa que una mica et comprimeixi. Jo no estic molt avasat al contacte físic.
Home,
a mi em posa
una mica potser,
nerviós.
Sí?
I si a més a més hem de fumar... passem al tercer invent, que a mi, personalment, és el que em sembla una genialitat. Tant de bo els meus somnis els fessin realitat, els fessin realitat, perquè en tinc un bon munt. La setmana passada celebràvem els 30 anys d'en Doraemon i un dels seus invents més reeixits, recordareu, que és el casquet volador.
Sí, home.
Sí? En aquest cas hem de parlar del que jo he batejat com el casquet salvador.
No, és que clar, explica
Paula.
La imatge, sisplau,
moment,
perquè és que si no...
Puja la música, Paula.
Si vols ho deixo aquí, però...
Val
la pena explicar-ho.
Tu volies arribar aquí, oi, Uri?
Jo volia arribar aquí.
Tot aquest
espai... I una mica més enllà, espera't.
Tot aquest espai ha sigut per fer la imitació.
Però val la pena, Uri? Creus que val la pena?
Absolutament.
Sí? Val.
Mercè, estem
doncs
parlant
endavant.
De situacions...
Vinga.
Difícils d'afrontar. No us heu trobat mai que a l'hora de fer les vostres necessitats no hi ha paper al vàter?
Ai, Déu meu.
Aquí a Radio Estel no, sempre hi ha paper, sempre.
Perquè som gent previsora, però jo què sé, a vegades pots anar a un restaurant, un bar,
no,
una estació d'autobusos, cosa que no recomano.
Sí, és que em sembla que aquest invent també ens el va portar el Santi.
En sèrio? Invent reeixit que no, increïblement no ha funcionat. Home,
la Mercè i jo t'he de dir, ja t'avanço, que li vam veure bastantes virtuts, eh, aquest invent.
Veus? No sembla que ho recordis, això.
No, és que sí. Estic intentant... A veure, diu, això és el casquet...
No, 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 sí, cap muntatge.
No, no, estava intentant, a veure. Bueno.
Aquesta proposta ens evita aquest neguit. Es tracta d'un barret que incorpora el propi dispensador de paper de vàter, perquè mai ens trobem en aquest problema. Llavors, si tu portes això al cap,
sí,
i no sembles una persona, sí, totalment loca, almenys t'estalviaràs segons quins problemes.
Nosaltres vam dir que això fora molt útil a la muntanya.
Clar.
Perquè és veritat que a vegades no tens espai a la motxilla. Aquí, per això, què passa? Un problema. Necessitaríem un paraigües per aquest que cobrís.
No et preocupis, que ho arreglem, això.
Perquè, clar, en paper mullat...
T'imagina't la gent fent el cim de l'Everest, aquelles cues que es fan, tothom preciós, amb aquest barret.
Preciós. Doncs, Francisco, ho deixem aquí.
Perfecte.
Val, que passen ja 5 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Marxem a publicitat. I a la tornada, Jarque, amb qui fem la digestió?
Doncs mira, amb el Joan Maria Morros, que és degà del Col·legi de Periodistes. Amb ell parlarem d'aquesta edició especial de la revista Capçalera que commemora els 100 anys de la ràdio a Catalunya.
Doncs vinga, després de la pausa publicitària, parlem d'aquest gran centenari. Tant de vols meus amics els fessin realitat.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ei, tu, vols que ens veiem les cares? Doncs ens veurem les cares. Dimecres 21 a 2:15 de la tarda al Palau Robert, el Fabricació Pròpia en carn i ossos i en directe. Celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un programa especial. I vindran els Arribar i Ploure. Per tant, també hem cridat en Tomàs Molina i el mestre Virgili.
Des que vam fer la cançó, dic vacacions.
Sí, és que vacacions és correcte.
I l'Antoni Bassas i Quim Morales i Òscar Dalmau, dimecres 21 a partir de 2:15 de la tarda, al Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Premi.
Vinga, va, 8 minuts i ens situem al punt de 2:15 de la tarda. No us ho podeu perdre, eh? Recordeu, dimecres 21 de febrer al Palau Robert.
I qui no s'ho pot perdre tampoc és nosaltres, Mercè, perquè ens acaben d'informar i sembla que sí, perquè estan fent promocions ja. Vull dir que això va seriós.
Vinga, va, doncs comencem a fabricar la tarda i també aquesta jornada tan especial. Però abans ens heu de permetre que fem una aturada, perquè demà justament és el Dia Mundial de la Ràdio, però aquest any aquesta celebració serà més especial que mai, perquè aquest any coincideix amb el centenari de la Ràdio Catalunya. És per això que el Col·legi de Periodistes ha presentat aquest matí, que ho dèiem a l'inici, a la una del migdia, un número especial de la revista Capçalera. Es tracta d'un homenatge a un segle d'història sonora que ha deixat, sens dubte, empremta en la cultura i també en la història catalana.
Fa poques hores, de fet, és la una, ho han fet a la una, ha tingut lloc aquesta presentació del número especial de la revista, una presentació conduïda pel Joan Maria Morros, el degà del Col·legi de Periodistes, i que també ha comptat amb la participació de Jordi Rubí, director de Capçalera, i on s'ha posat de manifest com la ràdio s'ha sabut anclar i enfortir i també perdurar en el temps. Per parlar d'aquest número especial, és un plaer saludar a aquesta hora el Joan Maria Morros, com dèiem, degà del Col·legi de Periodistes. Bona tarda, Joan Maria.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, hem seguit de prop aquesta presentació d'aquest número especial de la revista. Clar, 100 anys de la ràdio a Catalunya, també que coincideix amb el Dia Mundial de la Ràdio, que això serà demà l'ocasió, per tant, s'ho mereixia.
Sí, durant la presentació, a més ha sigut una de les coses que he comentat. Quan fem les reunions del Consell Editorial de la revista Capçalera, l'any passat vam comentar que aquest any, coincidint amb la celebració del Centenari de la Ràdio de Catalunya, s'havia de fer un número monogràfic especial, és a dir, no afegir alguns articles als números que ja surten, sinó fer-ne un que fos només monogràfic de la ràdio per recordar aquests 100 anys d'història i que, a més, tingués algunes característiques especials que el fessin encara més de col·leccionista, perquè molta de la gent que rep la capçalera a casa seva les va guardant i les va tenint allò una darrere l'altra, com si fossin biblioteca, però aquesta, a més, encara volien que fos molt més, i per això vam plantejar la idea, i vam dir de seguida que sí, com no podia ser d'altra manera, que hi hauria d'haver un nombre que fos només per parlar de la Ràdio Catalunya.
Joan Maria, què hi trobarem en aquest monogràfic que tu deies, aquest monogràfic de la ràdio de col·leccionista? Què el fa diferent i tan especial aquesta darrera edició de la revista capçalera?
Doncs mira, hem repassat una mica tot el que és els inicis de la ràdio, és a dir, tot el que va passar l'any 1924 perquè comencessin les emissions de Ràdio Catalunya, des dels pioners de la ràdio fins a la primera emissió que es va dur a terme al país. I a partir d'aquí, quin ha estat el paper que ha tingut la ràdio en els esdeveniments històrics que han passat tot aquest segle, també el paper que han tingut les dones, i sobretot també fem una anàlisi de cap on ha d'anar el mitjà. És a dir, ara des de fa uns quants anys una paraula que hem anat incorporant és la paraula podcast, i hem d'anar veient cap on deriva tot això i també la implicació de la intel·ligència artificial. I com ho hem fet? Ho hem fet amb diferents articles que hem encarregat, en total han col·laborat a la redacció d'aquest capçalera un centenar de persones, entre fons, entre els autors dels articles, i també els articles van amb una opinió que, com que el número està dedicat a la ràdio, vam estar pensant com hi podem incorporar l'àudio. I aleshores, al final de cada article hi ha un codi QR que tu el pots activar i pots escoltar, si vols, aquell article que han fet diferents persones que han col·laborat en aquest número. És a dir, crec que queda molt complex, sobretot per analitzar d'on venim, què és el que hem estat fent i cap on ha d'anar la ràdio.
Deixa'm dir, aquest número especial heu comptat amb grans noms del periodisme de casa nostra, amb el Bassas, la Maria Xinxó, Andreu Buenafuente, també la Txell, Neus Bonet, en Josep Cuní, tots ells són els que, bé, han escrit aquests articles. No sé si són ells també, és a dir, aquests articles també es podran llegir amb la seva pròpia veu, o heu comptat amb veus diferents?
Mira, el que són articles d'opinió...
Sí.
Si em deixes, vaig molt ràpid, eh?
I tant.
Tota la gent que hi ha hagut. Hi ha hagut el Toni Bassas, la Marta Romagosa, en Rafael de Ribot, el Josep Maria Martí, l'Andreu Buenafuente, en Sintoniqui, la Maria Xinxó, la Tepa Fernández, el Xavier Ribas, la Neus Bonet, la Montse Malià, la Gemma Peris, Armand Balcebre, Carles Cuní, Roberto Sánchez, Jordi Basté, Josep Cuní i l'Enric Calpena. I ells, és a dir, tu pots optar per les dues coses. És a dir, pots llegir l'article tal qual, com tota la vida s'ha fet aquesta revista, però pots escoltar també, si vols, la versió d'àudio, és a dir, el que ells han escrit, ells mateixos hi han posat la veu, i això és el que pots trobar en el codi QR. Per tant, pots optar per les dues qüestions. Sí que ja et dic que ens feia molta gràcia intentar trobar una vinculació amb la ràdio, amb el món sonor, i vam pensar que aquesta seria una de les maneres, així també com una mica novedosa, perquè no ho havíem fet fins ara, i també que potser hi hagués algú que tingués ganes, no?, després de llegir l'article, vaig escoltar què és el que m'està dient, tancar els ulls i fer com aquesta mena d'entrada i d'homenatge també cap a la ràdio.
Clar, Joan Maria, tot això on es podrà escoltar? Perquè els col·legiats doncs sí que tenen accés o aquests continguts, perquè precisament no, ells sí que reben la revista, o rebem la revista, però la resta de gent que ens està escoltant, hi ha molta gent doncs evidentment aficionada a la ràdio, a tots aquests noms que mencionaves, aquesta llista completíssima de periodistes doncs que han participat en aquesta edició, com s'ho poden fer per escoltar aquests continguts?
Doncs mira, els continguts en àudio estaran penjats al web del Col·legi de Periodistes de Catalunya. I aleshores, a partir d'aquí, tu també podràs veure l'article i també el podràs escoltar. Si hi ha algú que li fes com molta gràcia, nosaltres, en total som uns 4.300 col·legiats al Col·legi de Periodistes de Catalunya, però d'aquesta revista n'hem fet uns quants números més. Per què? Perquè érem molt conscients que era un número important i que hi hauria gent que potser no és col·legiada, però que pels motius que siguin, a nivell universitari, per exemple, a nivell acadèmic, o també per fer un regal amb algú que vingui de visita oficial al col·legi, pel que sigui, que els hi podrien donar. Però sobretot la nostra pàgina web és qui és on estaran penjats els articles. No em facis dir si ja hi són o si hi seran, perquè bàsicament la revista, avui hem fet la presentació i a partir d'ara s'ha de fer tot el que és la tramesa cap als col·legiats. És a dir, jo l'he vista, l'he tocada amb el paper i he escoltat els àudios avui durant la presentació. Per tant, del que queda des de demà, que és el Dia Mundial de la Ràdio, fins que hi hagi final de mes, anirem fent totes aquestes trameses, primer a les bústies de tots els col·legis, després també a la pàgina web, i finalment, si algú li fa molta il·lusió, doncs, escolta'm, es pot dirigir al col·legi i en tindrà una.
Molt bé, doncs estarem atents, eh? També deixa'm dir que hi ha moltes biblioteques que també doncs, ofereixen aquest servei i també es poden consultar, no, Joan Maria?
Sí, en algunes biblioteques hi és, a les universitats també, és a dir, a part de ser, quan diem que volem que sigui un número de col·lecció, és precisament per això, és perquè tu puguis anar allà i puguis agafar els articles que han fet aquests diferents autors i que tinguis molt més material aquí, perquè cada article, a més, té 3, 4, fins i tot 5 fonts que són els que han aportat les dades per poder-ho fer. És que és una revista que ha quedat molt bé, molt bé, és a dir, potser queda malament que ho digui jo, però...
Home, si no ho dius tu, que ets el degà, Joan Maria...
Efectivament, et diré que ha quedat molt bé, el resultat és realment espectacular. Ens ho deia la seixantena de persones que han vingut a la presentació i que estaven realment molt contentes de la feina que tenien i del número que tenien davant, i sobretot també ens agraïen una qüestió que nosaltres hem tingut sempre molt en compte, que és que tinguis... És a dir, que volem mantenir el paper. Volem que aquesta revista es continuï editant en paper, malgrat que també tens l'edició digital. Però que ha quedat molt bé, jo crec que és d'aquells de gaudir encara més el que és la seva lectura, sobretot per la gent que ens agrada la ràdio.
I també deu ser interessant llegir tu, no? És a dir, llegir en paper la revista, l'article, i després escoltar-lo amb la veu de qui l'escriu. No és una cosa ben novedosa i que no estem acostumats a fer.
No estem acostumats i jo crec que el resultat era molt bo, perquè hem estat escoltant, hem pogut tallar tres d'aquests articles,
sí.
I a més, estaven molt ben llegits. Evidentment que això no seria cap sorpresa, perquè és gent de ràdio i, evidentment, saben com s'ha de locutar. Però és que era realment espectacular. És a dir, saps? No és allò que et poses a llegir. No, estàs... diguem que entre quantes, interpretant tot allò que tu has escrit, i tu li saps donar aquella entonació, tu té aquella pausa, saps quina és la frase que has de destacar. No, realment, el codi QR amb els àudios ha sigut també una gran descoberta per aquest número de la revista.
No, clar, i molt interessant, no?, també, perquè quan, és a dir, quan llegim ja estem fent una interpretació de les paraules que ha escrit algú altre, però si aquest altre és qui posa la veu, doncs encara segurament pren més significat cada paraula, no?, s'interpreta tal com ha estat escrita. Una revista, com dèiem, això que fa un homenatge a aquests 100 anys de la ràdio a Catalunya, tu ara també apuntaves, Joan Maria, clar, cap on ha d'anar la ràdio? Perquè tu parlaves de podcast, d'intel·ligència artificial, com afronta la ràdio en mitjà, doncs aquest futur que a vegades, ostres, resulta una mica incert.
Sí, això ens ha passat moltes vegades al llarg de la història de la ràdio. És a dir, sempre que hi ha qualsevol invent o qualsevol aparició tecnològica nova, sempre hi ha aquell perill i aquella por de que això com afecta la ràdio. Però és que fins ara la ràdio, jo crec que és el mitjà de comunicació que més s'ha adaptat a totes les innovacions tecnològiques que hi ha hagut, fins al punt que ara, amb el telèfon mòbil a la butxaca, nosaltres portem la ràdio a sobre. I estem tot el dia, i tenim totes les facilitats per poder-la escoltar. I de seguida que va aparèixer els telèfons mòbils i les aplicacions, primer hi havia un sintonitzador, diguem-ne que normal, de ràdio, però després, sota les emissores, hem anat incorporant les diferents aplicacions, i per tant tu ho tens a la butxaca i la pots escoltar en qualsevol moment, encara més que abans, perquè abans si marxaves de casa doncs no tenies aparell, ara és que te'l portes a sobre. Jo crec que el que hem de fer és, tota la gent que treballem a la ràdio ens hem de continuar estimant la ràdio com hem fet fins ara, tota la gent que s'escolta la ràdio la continuarà estimant com ha fet fins ara, perquè la ràdio sobretot és companyia, és aquesta veu que tens i que et va amb tu a tot arreu, des del moment en què lleves fins al moment que te'n vas a dormir. Molta gent se dorm amb la companyia de la ràdio, molta gent es desperta amb la companyia de la ràdio, i sobretot el que hem de fer amb el tema de la intel·ligència artificial, que estic d'acord amb tu, que ha despertat moltes alarmes i hi ha molts llums vermells que tenim per aquí. El que hem de fer és adaptar tot allò positiu que ens aporta la intel·ligència artificial i que ens ajudarà a fer millor la nostra feina, i a partir d'aquí hi ha una cosa que és absolutament bàsica. La ràdio, tu poses un periodista amb un telèfon en un lloc perquè t'expliqui què és allò que ha passat i no ho supleix ningú, això. Absolutament ningú. És a dir, no hi podrà haver cap màquina que puguis posar d'allà i que t'expliqui el què, i que et sàpiga destriar allò que és notícia d'allò que és notícia, que sàpiga anar a buscar les fonts. Jo et diria que la salut que tenim és molt bona. Jo, tot just ara estem celebrant els primers 100 anys, però és que jo n'hi auguro molts més de vida a la ràdio, perquè és que s'ha anat adaptant absolutament a tot i cada adaptació que ha fet l'ha fet molt més forta.
Uh-huh. Joan Maria, deixa'm preguntar-te també, ens agrada molt escoltar també les teves paraules a la prèvia del Dia Mundial de la Ràdio, que és demà. Deixa'm preguntar-te, clar, vosaltres heu fet aquest repàs dels 100 anys de ràdio a Catalunya. No sé si ara que tu parlaves de la intel·ligència artificial hi ha hagut en algun moment a la història d'aquests 100 anys doncs que també s'hagi hagut de fer front a un repte de les dimensions que és avui en dia el repte de la intel·ligència artificial.
Jo et diria que potser de tots els moments més complicats que hi ha hagut en aquests 100 anys d'història de la ràdio, potser va ser quan va aparèixer la televisió, que va ser un dels moments més difícils, tot i que no és comparable, intel·ligència artificial amb la televisió, però sí que la televisió potser semblava que podia ser una amenaça, no? Però no ho ha acabat sent. És a dir, si en aquests moments el mitjà de comunicació dels dos, del que és ràdio o del que és televisió, el que sempre s'acostuma a dir que està més en crisi pel model, perquè ha de trobar noves fórmules per l'audiència, etcètera, és la televisió tal i com la tenim entesa, o tal i com la tenim entesa fins a fa gaire. En canvi, és a dir, la ràdio és això que et comentava, que s'ha anat adaptant, apareixen els podcasts, els incorpores, és a dir, et fa servir com una eina més pel que fa a la teva difusió i molt més pràctica. Jo crec que potser aquest seria un dels moments en què la situació va arribar a tremolar més, però és que si en tots els grans esdeveniments o totes les grans notícies que hi ha hagut en el seu moment sempre hi ha hagut una ràdio en la qual hi ha hagut un periodista que està explicant allà a la teva orella què és el que ha passat, jo m'agradaria pensar i penso, i estic absolutament convençut, que amb el tema de la intel·ligència artificial és això que et comentava, és a dir, jo crec que ens ha d'ajudar a fer la nostra feina, és a dir, recerca de dades, desxifrar també determinades tipus d'informació als que mai fan servir, etcètera, i l'has de fer teva, ha de ser una part més de les teves eines per treballar, i a partir d'aquí jo crec que és imparable.
Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel i també per aquest fantàstic homenatge sonor que feu des de capçalera a aquests 100 anys de la ràdio a Catalunya, per molts més anys de ràdio, i gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Bona tarda. If I was young, it didn't stop you coming through.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Ja que passen de 3:45 de la tarda. Pau Massip, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Molt bona tarda. A veure, per on vols començar aquesta setmana?
Ho farem al revés aquesta setmana. Mira, començarem amb un apunt d'un projecte que fa anys que està en marxa, que és la famosa B40, el quart cinturó. Divendres passat, el ministre de Transports, el senyor Óscar Puente, anunciava a Twitter que s'obrirà el tram que va de Olesa de Montserrat a Viladecavalls, i d'aquesta manera es tanca el tram, era l'última peça que faltava, i ja es podrà anar des d'Abrera fins a Terrassa per aquesta B40, per aquest quart cinturó, que unirà el Vallès Occidental, la cocapital, a Terrassa, amb el Baix Llobregat Nord, que és una zona de molta indústria, de molt de transport. Clar, molts hem de pensar que aquesta connexió facilitarà que molts camions, moltes mercaderies, puguin anar de la zona de Martorell, Abrera, tota aquesta zona, Sant Andreu de la Barca, etc., directament cap a Terrassa, sense haver de passar per Barcelona, tota la circumvalació, la zona Sant Cugat del Vallès, etc., que és una de les zones amb més de trànsit d'aquest país. I, a més, no és aquest tram, perquè el tram que falta fer és el de l'altre costat, el que va de Terrassa fins a la zona de Sabadell, Granollers, etc., però és un dels grans projectes que els socialistes reclamen al govern de la Generalitat de Pere Aragonès per firmar els pressupostos i que volen impulsar, i per tant és un d'aquests intercanvis de peces. Són 13,2 quilòmetres d'autovia, però bastant significatius.
Això divendres, eh?
Això divendres.
Ara fem com els crancs, no?, que anem cap a...
Exacte.
Cap enrere.
Bé, farem salts avui. Bueno. Avui farem salts. Avui no seguim cap ordre.
Doncs vinga. Escolta, mira, ja que estem divendres. No, dius?
Divendres...
Ens quedem al cap de setmana, no?
Sí, divendres s'acaba la campanya a Galícia.
A Galícia.
S'acaba la campanya.
Com ha estat
finals.
Aquesta campanya, Pau?
Ui.
Hi ha hagut de tot.
El PP se li està fent molt llarga, molt llarga. Ahir llegia, per exemple, que el candidat, el senyor Rueda, ha portat l'equip de Madrid a Galícia per fer la campanya, i deien, això pot ser un dels grans errors, que s'estigui fent la campanya amb visió de Madrid i amb la gent del PP de Madrid, i no s'està entenent gens el component propi de Galícia. I això pot estar provocant aquests desajustos que està havent en aquesta campanya, que és aquest cap de setmana. Hi està havent un desembarcament. Tu has estat a Galícia?
Sí.
Sí, aquest cap de setmana?
No, aquest cap de setmana.
Ah, anava a dir, perquè hi és tothom, hi està anant tothom. Hi ha anat a Zapatero, hi ha anat a Feijó, hi ha anat a tothom hi està anant, fins i tot Salvador Illa hi ha anat, està anant-hi tothom. I Feijó, aquest cap de setmana, va fer aquestes declaracions.
Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora. Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto, porque no se da ninguna condición, ninguna, para esa posibilidad.
Això ho deia perquè aquest cap de setmana es va filtrar que Junts i el Partit Popular havien negociat alguna mena, no d'amnistia, però sí una mena d'indult, per Carles Puigdemont i la resta d'exiliats perquè poguessin tornar a Catalunya, que ja s'havia rumorejat.
Això
perquè...
ja va sortir, no?
Sí, ja s'havia dit en el seu moment, quan s'estava debatent la investidura, i fins i tot Feijó s'hi va presentar, que al final va perdre, ja s'havia dit que havia intentat negociar amb Junts, que hi havia hagut gent del Partit Popular d'aquí a Catalunya, s'havia parlat de Daniel Cirera, que s'havia reunit amb representants de Junts, per tant... Que ja havia hagut alguna mena d'interlocució, ja s'havia dit. La setmana passada, el dijous, Carles Puigdemont va explicar que diria tot el que s'havia parlat, i ara els socialistes diuen que el PP té por de que tot això surti i se'ls giri en contra i se sàpiga tota la veritat. I el... Clar, el que deia, per exemple, llegia a les xarxes, deia, clar, al matí el candidat del PP de Galícia, el senyor Rueda, estava dient que la candidata del BNG, l'Anna Pontón, és pitjor que els independentistes catalans, que és com Puigdemont, que portarà la independència a Galícia, no sé què, no sé quantos, i al cap d'unes hores surt que Feijó ja està negociant. Clar, això no casa gaire bé, aquesta campanya. Però avui ha sortit una veu molt important del Partit Popular a defensar Feijó, que és curiós, que ha sigut a Ayuso.
Bueno, yo no he visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del Poder Judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán. Yo creo que se están agarrando un clavo ardiendo. Vox y el PSOE, que van siempre de la mano en todas estas circunstancias, sobre todo en la recta final de una campaña donde se quedan fuera de todo. Y creo que no he oído al presidente del Partido Popular decir nada distinto.
Aquí escoltàvem, Ayuso tancant files i donant suport a Alberto Núñez Feijóo, fent referència a aquest tall que sentíem just abans del líder del PP sobre que no ha canviat de postura. Però és això, jo crec que al PP se li està fent llarga. Avui ha sortit una altra enquesta del
CIS. Què diuen les enquestes, sí?
Les enquestes, a veure, depèn de quines, i totes tenen una forquilla prou àmplia. La majoria no s'atreveixen a deixar el PP sense la majoria absoluta. La majoria absoluta al Parlament gallec són de 38 diputats. La majoria li donen entre... Avui em sembla que la dels 6 eren entre 36 i 38, per exemple. Si t'agafes la forquilla baixa, sí que es quedaria fora. Si t'agafes l'alta, just aconseguiríem mantenir. Clar, tots també li donen al voltant d'un 40 i pico per cent dels vots. Això, clar, la majoria absoluta, normalment amb una xifra així de vot s'acostuma a concentrar. Però sí que és veritat que és això, que també llegia, per exemple, que Vigo, que és la principal ciutat de Galícia, hi ha enquestes que diuen que el bloc nacionalista gallec podria guanyar a tota la ciutat, a tots els barris. Estan havent-hi moltes campanyes a xarxes de mobilització. La campanya des del Bloc Nacionalista Gallec, que és qui realment té opcions de disputar les eleccions i la presidència al PP, no és el Partit Socialista, doncs el Bloc Nacionalista Gallec l'està enfocant amb uns missatges de campanya molt, molt clars, molt, molt directes i molt breus, que són: ara és el moment. Vull dir, si hi ha una opció de que el PP perdi la majoria absoluta i, per tant, hi hagi un canvi, és ara. I està fent molts esforços de mobilització a tothom. Perquè sí que hi ha implantat a Galícia el sentiment aquest de que, com que sempre guanya el PP i sempre guanya majoria absoluta, no té massa sentit anar a votar. I llavors molta esquerra i molt de vot es desmobilitza.
En les darreres eleccions que es van celebrar a Galícia, per tant...
Sí. Ara ja em fas preguntes que no et sabré respondre. A veure, digues.
Home, per favor.
A veure.
Qui les va guanyar? Perquè són les últimes, són les que va guanyar el mateix...
Va guanyar Feijó.
El mateix Feijó.
Va guanyar Feijó.
Sí, és en aquestes eleccions, no?, que per primera vegada... Quants anys portava, no, Feijó?
Feijó, ara no em vull equivocar...
Veus com te la sabies, home?
No, Feijó, em sembla que havia guanyat 3 de seguides, amb majoria absoluta. Diria... Espera't, ara t'ho miro. Les últimes les va guanyar, sí, amb majoria absoluta. I et dic... diria que sí, que eren 3 de consecutives. És que ara no sé si són 3 de consecutives amb aquestes o comptant les anteriors.
O comptant les anteriors. Bé, sí. En tot cas, diumenge, com dius tu, sabrem què passa amb aquestes eleccions a Galícia.
Exacte.
I Pau, rapidíssimament...
Rapidíssimament, sí.
Què passarà demà, a part de ser el Dia Mundial de la Ràdio?
Doncs demà és dia de tenir la ràdio encesa tota l'estona, perquè estan previstes diverses protestes novament dels pagesos. Demà les convoca l'Unió de Pagesos, el sindicat principal dels agricultors d'aquí a Catalunya. A les 10 hi ha una concentració a l'entrada del port de Tarragona, després de marxes lentes pel territori. A les 9 del matí, aquí a Barcelona, a l'entrada de Mercabarna, està prevista la concentració. I també a primera hora, a la C25, a l'eix transversal, a la zona de Vic, i a la Nacional 2, a les comarques de Girona, a la zona de Santa Llogaia, d'Àlgama i Bàscara, i tota aquesta zona és on estan previstos aquests talls.
Per tant, aquestes noves manifestacions que tornen
sí, perquè
els pagesos
insisteixen que es van firmar, és veritat, tres acords puntuals la setmana passada amb el govern sobre tema de burocràcia, etc, però segueixen reclamant ajuda sobre plagues d'animals, sobre els efectes de la sequera, que aquest és un dels compromisos que es va parlar de permetre una flexibilitat en les restriccions en el rec, en el tema d'aigua per les granges, etc.
Fem una cosa, no deixem de parlar de la sequera, Pau, perquè a continuació parlem amb la gent de Verificat.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Minuts que ens separen del punt de les 4. Ja sabeu que els dilluns a aquesta hora contactem amb els companys de Verificat que posen la lupa a declaracions de polítics i també de tot aquell soroll que circula a les xarxes socials. De fet, aquests dies, ara en parlava també en Pau Massip, la sequera encapçala tots, o gairebé tots els titulars. És per això que ens centrarem tot seguit a parlar de la gestió de la sequera a casa nostra, també la situació que es viu a Madrid després de les declaracions d'Isabel Díaz Ayuso, on comparava la gestió que ha fet cada comunitat. És per això que connectem amb un altre Massip, en aquest cas amb en Marc, formador de Verificat Escola i fact-checker de Ciència Verificat. Què tal, Marc? Com estem? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Marc, primer de tot, posem context. Són comparables aquestes situacions hidrològiques de Madrid i Catalunya?
Doncs, aviam, comparables, diguéssim que no ho són, no? Quan Díaz Ayuso aquí està comparant la gestió de Madrid amb la de Catalunya i en certa manera, no?, donava a entendre que a Madrid no hi havia sequera per una millor gestió dels recursos hídrics, es deixava enrere com tota la imatge, no?, de la precipitació, que al final és com la primera causa o la causa detonant de la sequera que estem vivint avui en dia. Clar, a Catalunya portem ara mateix 3 anys seguits, des del 2021 fins al 2023, i de fet uns mesos també de finals del 2020, que han estat entre molt secs i extremadament secs. És a dir, que ha plogut molt menys del que hauria d'haver plogut a Catalunya, al conjunt del territori. Mentrestant, aquests mateixos 3 anys, des del 2021 fins al 2023, han estat entre normals i humits a Madrid. És a dir, que ha plogut el que havia de ploure o ha plogut una mica més. Llavors, clar, això es tradueix en que el nivell dels embassaments de Madrid està en un nivell alt, en un nivell esperable, estan al voltant del 75% de la seva capacitat, mentre que aquí a Catalunya doncs els tenim el 15,5%. Després hi ha agravants, no? Però comparar només les situacions de les dues comunitats, només en referència a la gestió i obviar tota la part de la precipitació, que és la que acaba detonant la situació que tenim avui en dia, doncs és una comparació una miqueta enganyosa.
Doncs deixant davant d'aquesta comparació, si et sembla, Marc, ens fixem del per què, no?, la greuja a aquesta sequera a casa nostra, a Catalunya.
Sí, clar, al final és el que dèiem, no?, la manca de precipitacions et posa un punt de partida, no?, una situació d'estrès hídric de partida, que després doncs, hi ha tota una sèrie de factors que l'agrava. Tenim que, per una banda, durant aquests 3 anys, els mesos que ha plogut, no ha plogut de manera continuada, i això ens deien els experts, que és una de les coses, un dels factors que dificulta que els embassaments s'omplin. Si plou de manera intermitent, no és el mateix sobre el territori que si plou de manera continuada. I després l'altre gran agravant que tenim és la calor. Estem en una situació de canvi climàtic, les temperatures estan pujant de mitjana, i en conseqüència doncs, va sortir fa poquet, no?, un estudi que deia que l'atmosfera de la península ibèrica està cada cop més seca, és a dir, que demana més aigua. Això què vol dir? Doncs que cal que s'evapora en general més aigua quan n'hi ha, i quan no hi ha aquesta aigua, doncs les plantes i els cultius en demanen de més del terra per poder créixer, per poder sobreviure. De manera que tenim com que aquesta calor afecta, no?, la quantitat d'aigua sí, que tenim disponible de moltes maneres. A través de l'atmosfera que n'absorbeix més, a través de les plantes que n'absorbeixen més, i en última instància, perquè arribi la mateixa aigua que arribava abans dels pantans, doncs ara ha de ploure més. I hi ha un tercer factor, que és el factor de la quantitat de població, que òbviament doncs, estem en un moment de que la població de Barcelona i de Catalunya en general doncs, ha crescut respecte a la primera meitat del segle XX, i com som més gent doncs, hi ha més cultius, i com hi ha més cultius també consumim més aigua que abans.
Marc, en tot cas, estàvem preparats? Catalunya estava preparada per una sequera així?
No, segons ens han explicat, no? També torno als experts que hem estat consultant, ens deien que, home, que aquesta situació està sent molt més extrema del que s'esperaven. Aquestes situacions, com la que vivim ara mateix, no? Amb el dèficit hídric tan intens que estem tenint, la manca de precipitacions tan intensa durant 3 anys seguits i d'una manera tan generalitzada a tot el conjunt del territori, és una cosa que no estava prevista fins als propers 20 o 25 anys. La situació ha arribat abans de l'esperat, ens ha agafat relativament poc preparats per una situació com la d'ara, i això es tradueix doncs, en aquesta situació d'emergència. No? Ara mateix el que ens comentaven els experts és que el territori doncs, està preparat per afrontar una sequera relativament curta o menys intensa que l'actual. Mm. En el moment en què això s'allarga, doncs tenim problemes.
Clar, per tant, si dius que això s'allarga, això implica que la sequera que estem vivint ara mateix, que hagi arribat abans del previst, com tu deies, Marc, vol dir que ens trobarem amb més sequera que mai? És a dir, aquest període durarà més del que estava previst?
Clar, això és una cosa que per ara encara no podem saber al cert, si aquest període actual, no? Si la sequera que ens trobem actualment durarà més temps o s'acabarà aquesta primavera. És una cosa que està per veure. Aviam com surten els models estacionals que s'hauran de fer públics en breu. El que sí que podem dir i el que sí que sabem amb molta seguretat, mai del cert al 100%, que com parlem de ciència mai podem donar una certesa 100%, però amb un bon marge de seguretat podem dir, o això indiquen els models climàtics, que les sequeres seran cada cop més freqüents i cada cop més intenses a Catalunya. I això parteix d'una cosa que pot semblar una miqueta paradoxal, no? Perquè la quantitat d'aigua que caurà de mitjana al territori no canvia amb la crisi climàtica. En principi, no està previst que deixi de ploure a Catalunya. És a dir, el total acumulat al llarg de 10 anys o de 15 anys o de 20 anys, més o menys, serà el mateix que a la dècada passada. La diferència és la manera en què plou. En lloc de ploure d'una manera més o menys continuada en el temps, s'espera, els models climàtics ens diuen que plourà de manera acumulada, és a dir, que com si en lloc de dutxar-nos amb una aigua contínua durant 5 minuts, doncs ens dutxéssim amb un cubell d'aigua a sobre, no? Cau la mateixa aigua en total, però no cau igual de repartida. I d'aquesta manera, doncs, tindrem sequeres, que seran cada vegada més recurrents, seran més freqüents entre període i període de regada.
Ara que parlaves de dutxar-nos de l'aigua que fem servir, per últim ens agradaria, des de Verificat, que ens aclaríssiu la limitació a Barcelona de 200 litres d'aigua per persona i dia.
Sí, aquesta és la xifra màgica, no?, que s'ha estat parlant aquests dies i que a vegades ens pot semblar que ens genera una miqueta de dubte. Què vol dir?
Què vol dir, no? Què significa?
Clar, realment gastem tanta aigua, no?
Que el primer de tot exacte, Marc, la primera pregunta que ens fem és, ostres, però això és molta aigua, no?
És moltíssima. No en gastem tanta, les persones, no?, individualment. De mitjana, de fet, a Barcelona se situa, que si no m'equivoco, els 103 litres per persona i dia, és a dir, que més o menys la meitat. Això és, diguéssim, l'aigua que gastem cadascuna de les persones a casa nostra, la mitjana. Què és el que passa amb aquests 200 litres per persona i dia? Doncs que inclouen el consum personal, aquests 100 litres que dèiem, però també inclouen doncs, el consum industrial, el consum que en fa el comerç i el consum que tenim, diguéssim, recreatiu. O sigui que dintre d'aquests 200 litres per persona i dia incloem l'aigua que fa servir l'Ajuntament per regar parcs i jardins, l'aigua que es fa servir per netejar la ciutat, l'aigua que fan servir els comerços, l'aigua que fan servir la indústria, etcètera. Llavors, com aquesta dependència, diguéssim, que no és de la persona, sinó que és del conjunt de la ciutat, no? I això també és una cosa important a tenir en compte. Si aquest límit se supera, si de mitjana la població barcelonina supera aquests 200 litres per persona i dia de consum, la sanció aplicable, diguéssim, que no l'haurà de pagar la ciutadania, sinó que és l'Ajuntament el que ha d'acabar pagant aquestes sancions, no? I aquí també venen les restriccions aquestes d'aigua que estem veient, que directament a nivell poblacional ens afecten poc, no? No ens estan tallant aigua de l'aixeta, no ens estan tallant l'aigua unes hores al dia, hi ha alguna prohibició de netejar el cotxe si és fora d'instal·lacions específiques per això, o les piscines que no es poden omplir amb aigua potable, però fonamentalment no estem patint restriccions a la ciutadania. En canvi, doncs sí, com dèieu molt bé, no? Estem patint restriccions a nivell agrícola, a nivell ramader, o els propis parcs de la ciutat, no? que s'estan regant amb molt menys i amb un tipus d'aigua que no és potable.
Marc Massip, com sempre, un goig tenir-vos. La gent de Verificat, Marc Massip és formador de Verificat, Escola i Fact-Checker de Ciència. Una abraçada ben forta. Gràcies, Marc.
Moltes gràcies, bona tarda.
I nosaltres, abans de continuar, una reflexió que ens implica a tothom. Vinga, Pau, que m'hi ajudaràs, perquè, com ja sabeu, i tu ens has explicat moltes vegades, Catalunya està en estat d'emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant, passant del 80 al 16 actual. Ara en parlàvem amb el Marc Massip. Què podem fer? Com es pot estalviar aigua? Doncs es pot fer molts petits gestos, com per exemple tancar l'aixeta mentre rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera o posar la rentadora només quan és plena. Fàcil, no, Pau?
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, estalviar aigua, que és urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. Fem una petita pausa per les notícies i tornem.